Comencem aquesta segona part de la setmana, uns dies que seran decisius ja per saber com es desenvoluparà el Nadal. Ho fem amb la primera aturada a les vacunacions al Regne Unit per reaccions adverses a gent al·lèrgica. Ho fem també amb una baixada important de les xifres al Pla de Lleida i moderació a la resta de Catalunya. Dies claus per saber com es desenvoluparà el Nadal. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimecres, avui 9 de desembre del 2020. Estem a la meitat de la setmana, encara que és un dimecres estrany. Ahir va ser festiu, però vaja, dimecres ja, eh? O sigui que, dit i fet, estem a la meitat de la setmana. Que va ràpid, això, eh? 9 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Els dimecres ja saps que parlem del món immobiliari. Avui parlarem del tema aquest típic, que segur que t'han dit més d'una vegada. Ja que els bancs no paguen res, si tens quatre diners estalviats, inverteix al món immobiliari que et dona rendibilitat. Bé, com es calcula aquesta rendibilitat? I on és millor invertir? En pàrquings, en locals, en pisos i en quina zona? Doncs tot això ho parlarem avui amb Game Immobiliària, ja saps, l'espai immobiliari, amb l'Antonio Gausí. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, que com tots els dimecres ens durà directes cap a la 1 de la tarda. A partir de la 1 parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de 2:15 amb Veu de Dona, la nostra tertúlia de dones dels dimecres. Per cert, La setmana vinent, tal dia com avui, un dimecres, estarem oferint un programa que haurà estat prèviament enregistrat totalment a Comac. Per tant, dimarts de la setmana vinent, a partir de les 6 de la tarda, si t'acostes a Comac, doncs podràs veure com fem gran part d'aquest magazín de migdia. Això eventualment, ara que amb aquestes normes i aquestes històries, doncs el dimarts a partir de les 6 de la tarda estarem a Comat gravant el programa del dimecres de la setmana vinent. Jo t'ho aniré recordant. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts i cels ennuvolats amb precipitacions ocasionals al vessant nord del Pirineu, amb la cota de neu que pujarà als 1.000 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb màximes d'11 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 10 a Tàrrega, de 7 a la Seu d'Urgell i de 2 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant de les components oest i noroest i serà més fort a les comarques del sud i a zones altes del Pirineu fins a mitja tarda. Si mirem a demà dijous, esperem que un front deixi cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que seran més freqüents al vessant nord del Pirineu. A la resta de zones, a partir del migdia, tendiran a quedar cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols mitjans i alts. La cota de neu començarà al Pirineu a uns 1.200 metres i a partir d'aquí es podrien acumular més de 10 centímetres de neu. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màxim més de 14 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 13 a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i finalment de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. 12:24, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. La Policia Nacional ha detingut 25 persones, 3 d'elles a Catalunya, per fer-se passar per estrangers que passaven l'examen de castellà per obtenir la nacionalitat espanyola. L'organització implantada a tot l'Estat cobrava entre 1.000 i 3.000 euros per fer l'examen oral i escrit de l'Institut Cervantes. La majoria de detinguts són de Xina, Pakistan i Nigèria. Es va fer un ampli dispositiu a totes les localitats on es feia l'examen. 139 seus en 40 províncies, a més de Ceuta i Melilla. Les detencions s'han fet en 7 demarcacions, 13 de les quals a Madrid, 2 a Lleida i una a Barcelona, entre altres. Es va verificar la identitat de 3.484 persones, 18 de les quals van ser arrestades per falsedat documental. Posteriorment, es van detenir 7 persones més que havien facilitat la seva documentació per presentar-se a l'examen per elles, cosa que facilitava el frau. Parlem ara del pàrquing de l'Hospital Arnau de Vilanova, que de fet va néixer en polèmica i ha seguit existint sempre en polèmica, sobretot pel tema del preu. La UGT ha denunciat que el pàrquing de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida incrementarà de forma abusiva les tarifes. El sindicat argumenta que els treballadors paguen poc més de 20 euros al mes pel torn de matí, tarda o nit. Amb el canvi de tarifes, el personal es veurà obligat a pagar un abonament de 45 euros. És per això que la plantilla reclama no ser hostatges de les negociacions entre el CatSalut i l'empresa Continental Parking SL. Per aquest motiu, exigeixen una solució ràpida. UGT ha informat que l'increment econòmic es preveu que entri en vigor a partir del mes de gener del 2021, preveu tarifes de quasi el doble de les actuals, en alguns casos inclús de més del doble, depenent del torn. I amb la informació referent al coronavirus, En Comú Podem s'ha mostrat preocupat pel reallotjament de residents de la Fundació Fiella de Tremp a centres geriàtrics de la Pobla de Segur i Guissona i el perill de propagació de la Covid-19 que aquests pugui suposar. 3 d'aquests residents traslladats de centre han donat positiu. Per tot, En Comú Podem ha registrat una bateria de preguntes adreçades al govern exigint explicacions sobre quines mesures urgents s'estan adoptant davant el brot de Covid-19 a la residència de Tremp, que ja ha registrat més de 40 morts. La formació també ha demanat al govern sobre les mesures adoptades per reforçar la sanitat al Pallars i perquè no s'han derivat els casos més greus als hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida. De fet, aquest brot de coronavirus detectat a la residència de Tremp, de la qual ja fa més d'una setmana que està en mans de la Generalitat de Catalunya, aquest brot va ser detectat fa 3 setmanes. 3 setmanes. Ha causat 42 morts. 42 morts. I d'aquests, 2 han perdut la vida en aquestes darreres hores. Ara per ara, en aquest equipament hi ha 92 residents i 42 treballadors encara positius de Covid-19. Tot això segons les dades facilitades pel Departament de Salut. Si estem parlant de més de 134 persones encara positives. N'ha mort 42 ja. Parlàvem d'un brot de 150 persones. A sobre, comencem a repartir la gent a d'altres residències i dels que han traslladat, 3 han tornat a donar positiu. Que, de fet, potser s'havien d'assegurar molt abans de traslladar-les, però molt, molt, està molt segur. O sigui, fer prova PCR, que al final és la que té la taxa d'error més baixa. Fer una prova PCR, mantenir les persones totalment aïllades les 48 hores que tarda a donar el resultat, la prova PCR, i quan s'està totalment segur que són negatius, procedir al trasllat. Pues que han traslladat a 3 persones positives a d'altres centres. Si no els aïllen i comencen a fer proves massives amb aquests altres centres, podem tenir un altre episodi com el de la residència de Tremp. És nefasta la gestió, nefasta. De totes maneres, mira, vols una notícia bona relacionada amb la pandèmia, amb el coronavirus? Això el mes de març i abril ja ens vam aventurar a dir que en algun lloc hi hauria un baby boom, al novembre i al desembre. Calcula, 9 mesos. Tots tancats a casa, jo sé que és un acudit, però ens vam aventurar a dir-ho. Doncs resulta que l'Ajuntament de Massalcoreig ha detectat un baby boom al municipi. Benvingut sigui, perquè a més feia molt temps que no tenien un increment de natalitat. De fet, el 2019 van néixer 2 criatures i ara, aquests darrers mesos del 2020, n'han nascut 8. L'increment és evident. Les causes, bueno, les causes aquí cadascú que busqui el per què ha passat. Però, escolta, benvingut sigui, perquè a més, com explicava la seva alcaldessa, Montse Jové, fa molts anys que el municipi té una mica menys de 600 habitants i, a més, no experimentava un creixement tan pronunciat de la natalitat. Generalment tenim entre 2 o 3 naixements per any, però el 2020, de moment, n'hem sumat 8. De moment, encara falta acabar el mes de desembre, que vindria a ser 9 mesos després, doncs, del mes de març. Bueno, és la part positiva, si voleu, d'aquesta pandèmia. Com estan les xifres? Doncs Salut ha comunicat avui dimecres 74 nous casos positius diagnosticats de Covid-19 al Pla de Lleida, que puja fins a un total de 21.026, i 7 nous positius al Pirineu. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, quien acumula 2.949. Tot això des de l'inici de la pandèmia. També la xifra de morts a la província notificada pel Departament de Salut, i amb els 2 increments de la residència de Tremp, se situa amb 492 persones que han perdut la vida. Hores d'ara, a la regió sanitària del Pla de Lleida hem tornat a baixar dels 200 punts del risc de rebrot. Per tant, és una molt bona notícia. A partir de 100 és alt, és vermell, és situació dolenta, però baixar dels 200 i quedar-nos a 185, venint d'on venim, el 28 d'octubre estàvem a fregant els 800 punts, eh? Per tant, és una tendència interessant. També la velocitat de reproducció de la malaltia al Pla de Lleida ha baixat de l'1 i s'ha situat al 0,76. És una molt bona notícia. A l'Alt Pirineu i Aran estan amb un risc de rebrot de 411 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat un pelet, però està per sobre de l'1. Està al 1,04. Per tant, és una situació no bona, per entendre'ns. I com estem a nivell de tot Catalunya? Doncs el risc de rebrot a nivell de tot Catalunya és de 190 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està per sota de l'1, és de 0,96, encara lluny d'aquell 0,90 que es necessita per saltar de fase. Però vaja, baixant de l'1, que és el que ens interessa. Anem a fer una pausa i de seguida marxem cap a Gama Immobiliària per parlar amb l'Antonio Gausí de el rendiment que dona la inversió en el món immobiliari. T'interessa, no t'interessa? En parlem ara.
Movistar i Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Qué le vais a pedir a los Reyes Magos este año?
¡Yo un castillo mágico!
¡Yo una nave espacial para viajar a una galaxia muy, muy lejana!
¡Y un barco pirata para ir al Caribe!
Vamos, que queréis ir a Disneyland París.
¡Sí!
El mejor regalo de estas Navidades para viajar en 2021. Reserva tu estancia desde 131 euros por adulto y noche con Viajes El Corte Inglés. Podrás cancelar tu reserva hasta 7 días antes. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Rioja Reserva López de Haro. Caja de 6 botellas con 6 copas de regalo. Solo 39 euros.
A 6,50 la botella.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem del món immobiliari i segur que més d'una vegada has escoltat allò de... Hòstia, que és una oportunitat, un pis, un pàrquing, un local, com a inversió, oi? Com a inversió, que ho has escoltat més d'una vegada, o... Escolta, és que els bancs, tinc diners ara i el banc no em dona res. Pues tranquil, entra al món immobiliari com a inversió. Això ho hem escoltat tots més d'una vegada i més d'un cop, si no ho has fet encara, has estat a punt. Però alguna vegada que has estat a punt t'ha frenat la idea de... Escolta, jo com calculo que em trauré d'això? És a dir, em surt a compte? No em surt a compte? Tindré més problemes que avantatges? Em costarà més, si ho conto tot, que no pas el que trauré? Doncs... Si t'has preguntat alguna vegada alguna història d'aquestes, has arribat a l'espai idoni, perquè ja saps que nosaltres els dimecres parlem de tots els temes immobiliaris. Ho fem amb Game Immobiliària, que està a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, la primera planta, que els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es, i que si no el telèfon, escolta, que és comodíssim, 973-2300-66, 973-2300-66, i allí contestarà l'Antonio Gausí i tot el seu equip. Antonio, què tal, bon dia?
Què tal, bon dia, Ricard.
Escolta, això ho hem escoltat mil vegades, al banc que no et donen res, bueno, no cal que t'ho diguin, que ja ho veiem, que no ens donen res al banc, i tens quatre calerons allí posats, doncs ves a, inverteix amb el món immobiliari. Bueno, vale, invertim, però hi ha una manera de saber, abans de posar-me amb tot el fregau, permeteu-me l'expressió, Antonio, de saber si quan entrauré jo d'això, serà rentable, ho puc calcular a partir de quants anys ho tinc amortitzat? Es pot calcular això? S'ha de calcular, de fet?
Sí, sí. Mira, hi ha una regla matemàtica, per llamar-la d'alguna manera, que... por lo menos nos aclararía en un grado importante el porcentaje de rentabilidad que obtendremos de el activo que compremos, sea un parking, sea una vivienda, bueno, el que sea. Entonces, esto es una regla matemática muy
simple. Pero que yo tenga aquí papel y lápiz ya.
Que después, ya lo explicaremos, porque después también va en base a la periodicidad del alquiler, es decir, si yo lo alquilo durante 5 años seguidos, los 12 meses sin interrupción, claro, siempre tienes sus más y sus menos, ¿no? Después, porque a lo mejor el que yo pensaba que iba a estar 5 años está 3 y entonces he estado 3 meses en no alquilarlo, claro, esto ya son apuntes para perfeccionar al máximo el punto de rentabilidad. Pero básicamente, para saber si es interesante o no, o para saber, ya no interesante o no, sino para saber el porcentaje de rentabilidad que nos da, y a partir de ahí decidimos si nos interesa o no nos interesa, hay una regla matemática que es muy simple, que es, por un lado, tenemos los ingresos anuales que nos va a derivar el alquiler de este activo, ¿vale? Pongamos por caso, no sé, compro un piso y yo sé que este piso cada mes lo puedo alquilar en 500 euros. O 700, el importe que queramos. Muy bien, pues multiplico por 12 y ahí tendré un importe. Muy bien. Este importe, a este importe hay que restarle los gastos fijos que me deriva este activo al año. ¿Cuáles son los gastos fijos? Pues, por ejemplo, si tengo, voy a comprar apoyándome con algo de financiación, en casi siempre el inversor compra sin apoyo financiero. Pero bueno, todo se ha de sumar, todos los gastos que me deriva fijos el activo. ¿Qué gastos tengo de IBI? ¿Qué gastos tengo de basura? ¿Qué gastos tengo de comunidad? Los servicios no, la luz, gas, agua, porque ya los paga directamente el inquilino. lo tenemos claro, ¿no? Por un lado, los ingresos anuales menos los gastos fijos. Uh-huh. Esto nos da un importe y lo dividimos por el total de la inversión. ¿Cuál es el total de la inversión? La compra que nos ha costado, o sea, lo que nos ha costado el activo que hemos comprado, sean 50, sean 100, sea el importe que sea. A ese importe le tenemos que añadir todo lo relativo al gasto de la compra, es decir, gastos de notaría, registro, qué tipo de impuesto hemos pagado, si hemos pagado IVA 10%, si hemos pagado el ITP 10%, si tenemos que hacer alguna reforma, adecuarlo para poderlo alquilar, o sea, todos los gastos que nos ha derivado esa inversión, ¿vale? Uh-huh. O sea, por un lado tenemos los ingresos menos los gastos fijos y lo dividimos por el importe que nos cuesta el total de la compra. Uh-huh. Esto nos da un importe, esta operación matemática, y la multiplicamos por 100, y nos dará pues un 5, un 6, un 7. Ahí tenemos el cálculo exacto de la rentabilidad.
Vale.
Pero es lo que te decía al inicio. Dices, hombre, pero es que esto no es real. Hombre, es bastante real. Lo que sí que a partir de aquí tendremos estaremos sujetos a lo que comentábamos. Es decir, ¿qué es lo ideal? Hombre, que alquiles tú a alguien que sepas que en 10 años lo vas a tener de inquilino y que no te va a dar ningún problema de cobro, no vas a tener ningún problema al respecto con el inquilino. Bueno, pues sería fantástico, porque entonces sí que es una renta
que
la sacas exacta, ¿no?
Escolta, quin tant
per cent... Siempre tienes los flecos, si me lo deja, no me lo deja, cuánto tiempo vuelvo a estar sin alquilar...
Ja, lo que passa que això és difícil...
Però per sacar inicialment un punt de rentabilitat, este és perfecte.
Clar, Antonio, quin tant per cent, a partir de quin tant per cent ho aconselles? O depèn de la inversió?
Esto es muy relativo. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que cada inversor se mueve... Aquí en Lleida, según estadísticas, Lleida es de las ciudades a nivel de España que más rentabilidad da en cuanto al alquiler de vivienda.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque hay mucha demanda y no tenemos oferta. Entonces esto lo que te hace es subir la rentabilidad.
Claro.
Aquí en Lleida más o menos se calcula que la rentabilidad en alquiler de vivienda está entre un 6,5 y un 7,5.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que dices, bueno, pero es que, oiga, usted me está diciendo que es un 6,5, un 7,5, esto no es real, porque esto es bruto. Claro, estamos hablando siempre de bruto.
Claro.
Después cada uno, si lo tiene dado de alta como una patrimonial, si lo tiene dado de alta como persona física, después declarará en su renta...
Ah, bueno, vale.
De una manera u otra.
Perquè els ingressos després estan subjectes a les obligacions fiscals.
Claro.
La que tingui cadascú.
¿Qué es lo más interesante? De un bruto. A partir de aquí dices, bueno, pues yo sé que sobre este 7 tengo que descontar un punto y medio. Bueno, pues mira, en mi rentabilidad neta al año es del 5,5. Pues ya es interesante.
Correcto.
Ya empieza a ser interesante.
Claro.
Como mayor es la inversión, a veces baja más la rentabilidad. Por ejemplo, en Barcelona. Barcelona tienes todos los locales comerciales en zona Portal del Ángel, o sea, calles buenísimas,
uh-huh.
que piensa que el inversor cuando compra el local, ya son locales con unos importes ya muy considerables, a lo mejor estás hablando de una rentabilidad de un 2 o un 3%.
Claro.
Dices, hostia, això és molt poc. Bueno, però és que si jo cojo este milió d'euros i me voy al banco, no me los
va a dar. No, per això ho dic. Vull dir que l'alternativa... O sigui, anava a dir l'alternativa, és que no n'hi ha d'alternativa de moment. Bueno, de moment. El que coneixem abans com a plaços fixes i aquestes
sí,
històries. Te pots anar a la borsa, però això sí que ja és el risc total. Per tant,
claro.
És complicat. Escolteu, us hem donat una... Bueno, hem parlat d'una fórmula més o menys estable, però després, cada cas és un món.
Sí.
I llavors és quan jo et dic vés-te'n a veure als amics de Gamma Immobiliària perquè és on t'asseuràs, li explicaràs el teu cas, com compres, si amb crèdit, si amb diners, si mitat, què esperes posar, la zona on estàs comprant, que també influeix en si és més fàcil de llogar o no, el preu de lloguer mig d'una zona o d'una altra. Si us interessa aquest tema, sense cap mena de compromís, 973-23-0066. De veritat, quan dic... Algun oient ens ha enviat un missatge i diu, tens raó, escolta, vaig trucar, m'he assegut, m'ho han explicat i després al final no he fet res, però no passa res perquè tinc la informació i ho faré quan em vagi bé.
Uh-huh.
973-23-0066, sense cap mena de compromís, que t'esperen a Gamma Immobiliària. Tu li expliques aquí la qüestió, Antonio, és que tinguin ganes la gent de fer alguna cosa. És que tinc ganes d'invertir, vale? Seiem-nos, mirem la teva situació i on pots arribar. La millor és comprar... dos places de pàrquing, vull dir
que
no sempre estem parlant d'allò
claro,
de la tipo el ático duplex, ¿no?
Cada activo tiene su rentabilidad, ¿eh?
Correcto, ¿eh?
Claro, piensa que estos locales que estamos hablando, ¿qué es lo más interesante? Que tu inquilino son grandes marcas, que te hacen contratos a 20 años.
Claro.
Y que sabes que no te va a fallar en el pago.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Bueno, pues ya son contratos de otro tipo con otro tipo de rentabilidad. Aquí estamos hablando del particular, por decir de alguna manera, ¿no?
Es
el
fácil.
El particular, ¿eh? Que compra el piso, compra las plazas de parking, para sí. ir empezando a invertir o diversificar un poquito en patrimonio.
973-23-0066, parla amb Gama Immobiliària, almenys parla-hi, i després ja sí. tu decideixes. Antonio Gausí, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, bon dia, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja arribarem directes cap a la una de la tarda. Ja saps que tots els dimecres a la meitat de la setmana, encara que sigui una setmana així amb ponts i festes i el que sigui, tenim l'entrevista més cosmopolita. Amb qui? Amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Com no dones festa, doncs tenim l'entrevista cosmopolita.
Bueno, ja, no dono festa perquè és que, vamos, avui és laborable normal. Festa va ser ahir. Si et dono festa ja fins dilluns vinent, ja m'explicaràs.
Bueno, home, però ja n'hi ha que tenen ponts i aqueductes.
Sí, home, però qui farà que giri el món?
Però mira, com tu cada dia ens parles de salut, avui he pensat, qui seria sí. millor que alguna persona que parli de salut? Per tant, seguim amb la salut.
Pues vinga, va.
Mira, avui et porto amb una persona que serà protagonista el proper dia 19. Per què? Perquè, mira, ella és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida, més a més és llicenciada en Psicologia, a més, és doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i, com a curiositat, també és actualment pediatra a l'Hospital Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida i directora general de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. Té un munt de premis. Ha escrit articles, ha escrit reportatges, però, a més, ha estat també la delegada pastoral del Bisbat de Lleida i membre del PROSAC a nivell de Lleida i també estatal. I és cofundadora del grup de l'acompanyament del dol. Per què l'han portat avui? La portem perquè el proper dia 19 és la protagonista del pregó de la ciutat de Lleida i és la Montse Esquerda i Aristé. Montse, benvinguda, bon migdia.
Bon dia.
Bé, t'hem agafat en plena feina. Déu-n'hi-do, no? Aquests dies i aquests mesos, sí. la feina que tenim tots plegats, no?
Sí, sí, però més que feina és el canvi en la reorganització de la feina. Jo crec que encara estem.
Montse, parla'ns, per aquells que no ho coneguin, a on vas néixer i a la seva, en quina família, a què es dedicaven la teva família?
Jo soc de Llardecans, jo crec que soc com molta gent de Lleida, que Lleida jo crec que és un terme ampliat amb tots els pobles que estem al voltant, i a part em sento molt de Llardecans. I a vegades comento que el fet de Llardecans li diem garrigues històriques. Ens van posar al Segrià, però som de Secà, d'Olivera i Ametller, i jo crec que això forma part del nostre caràcter. No, no és només allà on neixes, sinó la forma d'allà on neixes et configura el que tu ets. Vinc d'una família pagesa, com la gran majoria que hi ha al voltant de Lleida, però pagesos de Secà. Sí, de Secà... Sí. No, impliquen, jo crec que una certa perseverança, un treballar, un compromís, que jo crec que l'he adquirit gràcies al meu poble.
Quan diuen a vegades aquests de Barcelona, els de Madrid, els de Bilbao, de la Coruña, de que som la ciutat de les manzanas i els agricultores i els de les ensalades i els tomates, això suposo que et fa gran més que menuda, no?
Sí, i a Olivers i Ametllers. Jo soc d'Oli. A mi em sento molt orgullosa de poder defensar Lleida allà on toqui. I Llardecans.
Per cert, de petita, eres noia entremaliada o tranquil·leta?
Uf, bastant entremaliada. Jo crec que els que som de poble, tots ho han fet. Sí, llançar-nos, jo em recordo la costa de l'església. No sé si algú veu Llardecans, però hi ha una costa molt, molt gran que baixa de dalt de la Vila Closa fins baix. I llançar-nos en bicicleta sense frenar, i l'últim que frenava era el que perdia. I el problema és que creuava la carretera pel mig. Sí, ara ho penses i queda molt a lluny. Però bé, bueno, tots hem sigut i vam viure molt, amb molta intensitat aquells anys.
I tenies lideratge? T'agradava ser la capitana del grup o no?
Érem molt pocs. Jo crec que, de fet, soc d'una escola rural unitària. Unitària em refereixo a que teníem un professor per tres cursos. Jo crec que quan érem tan pocs no hi havia tampoc una colla molt que agrupés molta quantitat de gent, és que érem molt, molt poquets. No crec que fos líder, no.
En aquest moment de pandèmia, jo sempre dic que si perdem els valors i perdem les nostres arrels, perdem la nostra identitat, i és el més important que tenim. La nostra generació, la de la teva edat, la meva, ha sigut una privilegiada.
Sí, sí. Jo també ho veig amb els meus fills. Els meus fills segurament han tingut una altra base, però ells ja són adolescents tardans, tenen 16 i 19 anys, i tampoc els veig, potser han tingut un altre context, però també els hi veig uns valors. No, no és que nosaltres vam tenir els nostres, segurament més relacionats amb això que comentàvem, amb treball, amb perseverància, amb sacrifici, però ells tenen uns altres, que crec que també són bons.
Ja que tu precisament has estat la responsable de la salut del bisbat de Lleida, a mi m'agradaria una mica que diguessis, jo tinc una expressió que vaig aprendre una vegada, que deien que el rival més directe del metge és Déu, però que els metges s'encomanen a Déu, perquè quan un se salta diu gràcies a Déu, gràcies no al metge.
No, jo crec que la medicina ha tingut una relació amb l'espiritualitat i amb la religió. Durant un temps es confonien molt els àmbits. Es van voler separar, com de dir, això és de Déu, això és de la medicina, i ara estem en un altre territori. Jo crec que ara el territori que estem, no sé si n'heu sentit parlar, ja no és el model biològic, les persones no som cossos, no som biologia, sinó en diem el model biopsicosocial espiritual. És a dir, les persones tenim diferents dimensions, i aquestes dimensions s'harmonitzen. L'aspecte biològic, el psicològic, el social, que és importantíssim, i l'espiritual. Jo crec que estem ja en un territori des de la medicina, o no tothom, però se va generant fins i tot literatura i articles, és que entenem la importància dels aspectes religiosos i espirituals en la salut.
Montse, però
jo crec que
anem
fent... Sí.
Quan intervé la política en tot això, què passa?
Bueno, jo crec que la medicina, evidentment, té una càrrega de que influeixen les decisions polítiques molt elevades. Però, en certa manera, en el nostre treball del dia a dia del metge, evidentment, les decisions polítiques impacten perquè guarden relació fins i tot amb el temps que tens per pacient, per dir-ho d'una forma. Vull dir que un bon lideratge ens ajuda. Però la meva sensació és que la forma com fem medicina depèn més de com ens formem i d'allí on vivim. Vull dir, com anem reciclant-nos, llegint... No, el nucli de la medicina no està tan influït. Està influït la forma com organitzem el sistema. Però l'exercici de la medicina, jo diria que va a part. Que té les seves influències, eh?
Tres cosetes personals. Amb això de que ets de poble, ets bona balladora,
sí.
O no?
Sí.
Sí.
Però ja, jo ja soc de l'època disco, eh? No balladora amb el sentit dels embalats i la festa major i el som clar, balladora de disco, sí.
I visitaves moltes discoteques o no?
Sí, ja no estan. A vegades quan els explico als meus fills, fins i tot el sistema que estava dintre de Lleida o la Wonderful, o eren... jo crec que va molt lligat també al que comentava el CD Poble, és tot un constructe el que formaven part. No hi ha aquest concepte, vull dir, quan això parlo amb els meus fills de les discoteques i les que anàvem, no m'entenen. Sí.
Montse, sí, allò que deien a, no sé, els meus pares que eren aragonesos, deien que era muy no viajera esta chica.
Muy?
No viajera, és a dir, que t'agradaves molt de tindre novios o vas tindre pocs?
No, pocs. En sèrio, jo crec que només el meu marit. Sí, que quan ho dius ara, però és tot el que era. Però sí que molts amics i amigues. Jo crec que... I de fet ara veus els amics, la colla, bàsicament les amigues, són encara les que tenia... Vaig anar a Dominiques després d'anar al poble. Hi havia una edat que havíem de marxar al poble per poder continuar estudiant, i jo el meu col·le després va ser Dominiques, i ara avui en dia... La colla de Dominiques és encara la meva colla.
Només per acabar, dos cosetes. Una, has conegut amb una persona que també ha estat precisament i és metge.
que sabem sí. quina és la seva patologia, que ell la sap i que està explicant que sap que se'n va i que li han dit que té molt poca vida. I ha sigut el doctor Joan Vinyes. Ha estat un model de persona?
Bueno, ha estat el meu mestre. De fet, jo vaig entrar al món de la bioètica per ell, i ell va ser l'anterior delegat de Pastoral de la Salut, em va passar la vara, que representa molta vara. El Joan, jo crec que ha sigut mestre amb lo professional i mestre amb lo personal. És una persona admirable, en tots els sentits.
I acabo, el proper dia 19 ets la pregonera del pregó de Nadal, igual que la redundància, no? De què et parlaràs?
Uf, costa, vull dir, quan m'ho vas demanar al principi va fer molta il·lusió i després quan t'hi vaig posant és un any molt difícil, però crec que parlaré de l'esperança.
Ah, bon. A més, el títol és atractiu.
Sí, un Nadal enmascarat.
Una glosa, Nadal enmascarat.
Sí. Jo crec que aquest any potser el que ens ha marcat és que ens hem enmascarat tots i també serà un Nadal molt diferent als de sempre. O hauria de ser molt diferent si volem anar ben xifres, eh? Però i és tot un repte. Anirà per allí.
Acabem. No ens coneixem gaire. No. Tu ets de les Garrigues, jo del Segrià. Però bueno, temps de presentacions de discoteques, suposo que amb alguna discoteca haurem coincidit. Voldria que em fessis una pregunta d'aquelles que davant de l'audiència em puguis comprometre. A vegades els metges es comprometen, ara comprometen tu.
Sí, doncs, quina és la vegada que has passat més vergonya en la teva vida?
Ostres, és una pregunta que no m'havien fet mai, aquesta. Ah. Pues mira, jo t'he de dir que la primera vegada que em van fer anar a televisió, després vaig fer televisió, però me va fer molt impacte, no? Perquè com no veus la gent que t'està veient, llavors és diferent la ràdio, no? La ràdio és més directa, no? Però la televisió em va impactar molt, me va fer vergonya. I no sóc una persona de vergonya, perquè jo tinc molta cara, no?
No m'ho has pensat, Sí.
Pues sí, la veritat me va impactar moltíssim i respecto moltíssim a la gent que està a la televisió. Jo he fet televisió, però això de que t'haguin de maquillar, haguis de gravar, haguis d'anar a produir, és molt complicat això. Televisions petites parlo, i era petita, la que jo vaig començar era petita. Montse Escarda i Areste, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquí a la cadena COPE, que és casa teva, que havies col·laborat especialment amb aquesta entitat que li tenim tant carinyo, que és el grup de l'acompanyament del dol, amb el qual estàs molt vinculada, cosa que t'agraïm moltíssim. I hi ha una cosa que sí que voldria acabar, Ricard, ja que estàs aquí,
nos
ensenyen, i la teva dona és mestra, nos ensenyen a tot amb aquesta societat, però no ens ensenyen ni a patir ni a morir.
No.
És veritat o no, Montse?
Sí. Per això sempre parlem d'apropar els nens a la mort, perquè és l'única realitat certera que tenim a la vida.
Bona paraula. Aquesta espero escoltar el dia 19. Ricard Álvarez, ja ho veus, avui hem tingut una primícia, hem tingut la Montse Escarra, que tu coneixes perfectament amb entrevistes, però que avui és protagonista perquè el dia 19, bueno, algú s'havien dit que no es faria pregó, es farà pregó online, no serà igual que altres vegades, les corals seran ja pregravades, però bueno, la vida continua i penso que no tenim que aturar-la dins de les mesures de seguretat corresponents.
Mira, també et dic que online també arribarà segurament a molta més gent, eh? O sigui que és per buscar-li la part positiva a tot plegat, si no, sempre és un problema tot.
La llàstima és allò de que no es puguem ni abraçar,
això sí. Montse Escarda, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
I Cosme, que arribem a la una, va.
Venen les notícies, venen empujando.
Claro, s'ha de buscar a veure com estem.
Bueno, jo de moment, amb molta feina, escolta, molt online, dona molta feina això d'online.
Clar que sí.
Ara, no tinguis el problema que tinc jo, com tinguis un problema amb un mòbil, estàs perdut.
Bueno, Cosme, cuida't.
Gràcies, salut i la llarga vida.
Gràcies, Cosme. Anem directes cap a la una. Per cert, deixa'm que et digui que ens acabem de passar des de Salut les dades de persones ingressades a la zona de Lleida, i que el nombre de persones ingressades de Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida ha baixat a 115 avui dimecres, mentre que dilluns eren 125. Per tant, també són bones notícies. Els pacients crítics, en canvi, han augmentat dels 9 als 11, els que estan a la UCI. En fi, de totes maneres, el dia immediatament després d'un cap de setmana o d'un dia festiu dels ponts, les dades agafem-les amb pinces. Jo crec que demà o divendres tindrem unes dades una mica més reals, crec, Busquem les senyals horàries. Arribem a la una des de COPE Lleida. Ens informem i tornem, que encara hem de parlar de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de dos quarts amb Veu de Dona, la nostra tertúlia de dones. Va.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Y la última hora nos lleva hasta Bruselas. La Comisión Europea ha avanzado que va a acelerar todos los plazos para poder autorizar en apenas 3 días la comercialización de una vacuna contra el coronavirus. Ya sabes que la fecha estimada era el 29 de diciembre, pero una vez que Reino Unido ha comenzado ya a comercializar y a distribuir la vacuna, la Comisión, el Ejecutivo Comunitario, anuncia que va a acelerar también todos los plazos, de forma que pueda empezar a distribuirse en el conjunto de la Unión Europea a principios de enero. El contratiempo que ha surgido en la vacuna que se está distribuyendo en Reino Unido está siendo ya analizado por el organismo que regula las vacunas en este país, esa reacción adversa que han manifestado 2 sanitarios a los que ayer les inyectaron la primera dosis. Presentan un cuadro alérgico y eso ha llevado a las autoridades británicas a advertir a los que tienen alguna alergia importante que no se pongan la vacuna. Son 2 casos puntuales entre las 5.000 primeras personas que ayer se pusieron la primera dosis de Pfizer. Y hay que recordar que 44.000 voluntarios participaron en el ensayo. Por eso el doctor Pérez Almeida acaba de señalar en Herrera en COPE que no hay razones para la alarma. Este tipo de reacciones, dice el doctor, son habituales en cualquier vacuna.
Efectos secundarios en personas que tenían antecedentes de alergia y antecedentes de alergia importante. Lo que significa esto es que los servicios de detección funcionan bien y funcionan rápido.
La noticia, insistimos, está en Bruselas. La Comisión Europea anuncia que acelerará todos los plazos para poder autorizar en apenas 3 días la comercialización de la vacuna contra el coronavirus. Llamamientos a la tranquilidad tras ese contratiempo en la vacuna de Pfizer, que sigue administrándose en Reino Unido mientras se generaliza su distribución en toda Europa. Las cifras en Alemania son muy graves. 590 muertes en las últimas 24 horas. Es una cifra récord en ese país, algo que ha llevado a la canciller Angela Merkel a decir que no es aceptable y ya se plantea endurecer las restricciones con las Navidades a la vuelta de la esquina. En Austria, precisamente, sus casi 9 millones de habitantes se van a poder hacer un test gratuito con la vista puesta en estas fechas de reencuentros. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los tests son para todos y gratuitos. El precio son las colas de hasta 2 y 3 horas, como delante de la mesa del Palacio de Congresos de Viena, al que se acude con cita previa. Hoy tenemos 8.000 personas con cita previa, pero se siguen produciendo registros sobre la marcha. En principio estamos preparados para hacer 20.000 tests al día. Hoy haremos unos 10.000, calculo, pero podemos llegar a 20.000. El resultado llega al móvil en media hora. Además del personal sanitario, colaboran 20.000 voluntarios que cobran entre 10 y 20 euros por hora, y el precio de los test es de 678 millones de euros. El gobierno cree que es más barato que una sola semana de confinamiento después de las celebraciones navideñas.
Sí, el Real Madrid y el Atlético se la juegan en 2 auténticas finales, José Luis Corrochano.
Es solo la 6ª jornada de la fase de grupos, estamos en diciembre, y los dos se la juegan en la Champions, en Valdebebas, Real Madrid-Borussia Mönchengladbach. Ganar le clasifica al Real Madrid y le vale el empate si el Inter de Milán gana al Shakhtar. Así lo ve Zidane.
No solo yo creo que todos los jugadores, el club, yo creo que estamos acostumbrados a jugar de bajo presión, un partido de cosas de donde tú tienes que, bueno, hacer el máximo, porque eso es el último partido de esta ronda y sabemos los que nos jugamos.
Y a la misma hora, a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid en Austria contra el Salzburgo. Las cuentas son más fáciles, le vale al Atlético el empate para pasar a octavos. Esta es la visión del Cholo.
En Champions hemos tenido posiblemente más dificultades, hemos merecido posiblemente también ganar algún partido más del que no hemos ganado, pero esto es fútbol. Como bien decía hace un rato, es una eliminatoria más que un partido, donde habrá que llevar el partido para donde creemos que podemos hacerlo bien.
Recuerden también que a las 7:05 se reanuda el Paris Saint-Germain. Basak Şehir, suspendido ayer en el minuto 13 por la acusación de los jugadores de trato racista del cuarto árbitro. Ha habido cambio de árbitros y el partido se va a jugar con la clasificación de primero o segundo pendiente para el Paris Saint-Germain. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contéis la respuesta que ha dado la diócesis de Albacete a quienes se preguntan qué hace para ayudar a los numerosos trabajadores temporeros que hay en esta capital manchega.
Era una pregunta insistente en las redes sociales, así que ha respondido cumplidamente el Secretariado de Migraciones de esta diócesis. Cáritas realiza la acogida de los temporeros, les atiende en el ropero y a través del Banco de Alimentos y les ofrece diversos procesos formativos y laborales. También destaca la labor del Cotolengo, que distribuye comida en sus propias instalaciones y en los asentamientos de temporeros. La de la Comisión Justicia y Paz, que gestiona una lavandería solidaria y los pisos de acogida e inserción de la obra social Margarita Naseau, de las Hijas de la Caridad. Además, algunos sacerdotes dedican especial atención a este colectivo y son muchas las personas que, movidas por su fe, participan en distintas acciones ciudadanas para mejorar la vida de los migrantes en la ciudad. Información de la diócesis de Albacete que vamos a ampliar al comienzo del Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia de la cadena COPE, concretament del migdia de COPE Lleida. T'acompanyem fins a les 2, però ja saps que de dilluns a divendres hi som amb tu des de les 12:20. A més, mira, a mi m'agrada especialment que m'envieu missatges i ens digueu que us fem companyia i que en general us agrada força del que parlem. És un número de WhatsApp que tenim que ens pots enviar un missatge de veu o de text. Prefereixo de veu, que així també ens escoltem les veus tots plegats, però vaja, si et fa vergonya, de text, en el que no només cal que ens diguis escolta, m'agrada tot, però escolta, ens podeu fer propostes. Tracteu aquest tema, tracteu aquest altre. Jo et dono el número, te'l recordo, 664-526-180, 664-526-180. Per exemple, d'aquí uns minuts, a partir de 2:15, tenim amb nosaltres la tertúlia amb veu de dona. T'agradaria que parléssim d'algun tema concret? Doncs enviem un missatge i ho posem sobre la taula. En fi, que hores d'ara seguim a 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida de la darrera hora informativa. Parlarem de noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero a l'InfoCope Lleida. Que encara que no us ho cregueu, jo els hi dic, els insisteixo. Escolteu, que hem de parlar de noves tecnologies, però de manera que ens entengui tothom. El que passa és que, clar, ens ajuntem, ells dos i jo, que som uns friquis de les noves tecnologies, i ens pensem que estem, doncs, aquí, en una habitació, parlant nosaltres de les nostres coses, i a vegades se'ns en va. Però enviem un missatge si dius que, escolta, que no, que seguiu parlant massa tècnic, que no m'entero de res. Perquè, insisteixo, les noves tecnologies estan aquí per quedar-se. Estan cada vegada incorporant-se més al nostre dia a dia, de manera útil. I a més, sempre et dic el mateix, si les noves tecnologies no et faciliten la vida, és que estan mal dissenyades o te les han explicat malament, ens han de facilitar la vida. Si no, és que no són bones. I fixeu-vos, les que acaben perdurant són les que ens faciliten la vida. Si no, és que estan mal dissenyades. Enviem un missatge, mira, 664-526-180. Escolta, doncs ja em va bé el nivell que parleu. O no m'entero de res, feu-ho més planer, ho provem. I a partir de 2:15, la tertúlia amb veu de dona, ja saps, parlem del que tu vulguis, però sempre sota el punt de vista d'una dona. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts i cels ennuvolats amb precipitacions ocasionals al vessant nord del Pirineu, amb la cota de neu que pujarà als 1.000 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb màximes d'11 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 10 a Tàrrega, de 7 a la Seu d'Urgell i de 2 a Viella. I si parlem de El vent seguirà bufant de les components oest i noroest i serà més fort a les comarques del sud i a zones altes del Pirineu fins a mitja tarda. Si mirem a demà dijous, esperem que un front deixi cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que seran més freqüents al vessant nord del Pirineu. A la resta de zones, a partir del migdia, tendiran a quedar cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols mitjans i alts. La cota de neu començarà al Pirineu a uns 1.200 metres i a partir d'aquí es podrien acumular més de 10 centímetres de neu. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màximes de 14 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 13 a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i finalment de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que s'ha desarticulat un grup que falsejava identitats per fer els exàmens de castellà per a estrangers. Els immigrants que volien aconseguir la nacionalitat pagaven fins a 3.000 euros perquè algú altre fes la prova per ells. Les detencions s'han fet en 7 demarcacions, 13 de les quals a Madrid, però dues a Lleida i una altra a Barcelona, entre altres. El brot de coronavirus detectat a la residència Fiella de Tremp, que ja està a les mans de la Generalitat de Catalunya des de fa més d'una setmana, ha causat dues morts més i ja en suma 42 de defuncions només en aquesta residència. De fet, aquesta residència, les xifres, el que passa és que estem acostumats a donar xifres i ja no ens escandalitzem de res, però només aquesta residència, només, té pràcticament el 10% de totes les morts de la província de Lleida. 492 persones han perdut la vida de Covid-19, 42 de les quals són d'aquesta residència de Tremp. Són xifres demolidores. Però és que fa una setmana, fa 10 dies concretament, parlàvem de 150 positius només en aquesta residència. Ja sota la gestió de salut de la Generalitat de Catalunya. Doncs, hores d'ara, seguim amb 92 residents positius i 42 treballadors positius. Recordo que l'alcaldessa de Tremp es va queixar de que ningú de manera oficial la va alertar de la situació que havia a la residència. Els residents no entren ni surten de la residència, però els treballadors sí. Estem parlant de 70 treballadors. 70, que en la majoria dels casos se'n van a casa, on conviuen amb d'altres persones. 42 treballadors positius, que se suposa que més d'un ho haurà encomanat a d'altres persones, i aquestes altres a altres. I llavors parlem de brots comunitaris. És l'exemple de com no s'ha de gestionar un brot. Si és... Vaja, tot el que podia sortir malament, tot el que es podia fer malament, doncs aquí ha passat. Però és que ara hi sumem més històries encara. Perquè és que han començat a traslladar persones d'aquesta residència. Perquè, clar, per aïllar-los n'hi ha tants que els hi falta lloc. Doncs resulta que han portat gent cap a la Pobla de Segur, cap a Guissona, entre altres llocs, i d'aquests que han traslladat, 3 encara han donat positiu. Amb la qual... ull, perquè si no ho tracten a temps i de manera ràpida i ho aïllen bé, estaran començant brots a d'altres residències, el qual ja seria, o sigui, semblaria ja realment, si ens posem en el pitjor dels casos, que realment vulguin extendre-ho cap a les residències. Presumiblement, dic que semblaria, no que ho vulguin fer, perquè ja suposem que no ho volem fer, però és que, vaja, és que ja ho sembla. Repeteixo, com s'està gestionant aquest cas, aquest brot, amb aquestes xifres que són monstruoses, és que és l'exemple de com no s'ha de gestionar, en època de pandèmia, parlo, una residència de la tercera edat. I ja ho vam dir al mes d'abril, ho vam repetir al maig, i ho hem seguit dient. No un llibre, no. Una sèrie de llibres es podrà escriure del que ha passat a les residències, que la major part de coses no les sabrem mai, per desgràcia, perquè és la manera d'aprendre dels errors, però de les poques que sabem és per posar-se les mans al cap. La gestió de les residències és horrible, horrible. Miris com tu miris, és horrible. Notícies bones de la pandèmia, va, ja ho deia abans. L'Ajuntament de Massalcoreig està d'enhorabona i ha donat la benvinguda als nounats del municipi. Estan acostumats, segons ens ha explicat l'alcaldessa de Massalcoreig, la Montse Jové, que normalment hi ha 2 o 3 naixements a l'any. És un municipi de Lleida que té una mica menys de 600 habitants. Però és que ara, aquestes darreres setmanes, està experimentant un baby boom. 8 n'han nascut aquest 2020, majoria ara cap al final. Si tires 9 mesos enrere ja saps on estem. Ara, a partir d'aquí, doncs, si és gràcies al confinament del mes de març i de l'abril, doncs, mira, i per tu és una bona notícia, doncs, perfecte. O pot ser casualitats, però, vaja, seria molta casualitat. No sé. L'empresariat de la Cerdanya alega que l'obertura de les pistes d'esquí no farà augmentar la pressió assistencial a la comarca. Puigcerdà acull aquest dimecres un nou cribatge on s'han reservat franges horàries pel sector comercial i turístic. I ara estem ja al problema de les estacions hivernals. Les obrim? No les obrim? Si les obrim, seguim el cap de setmana amb el confinament municipal o comarcal, com volen passar? No és que millori gran cosa. És a dir, hores d'ara, per exemple, hores d'ara, si obren les pistes d'esquí de Boït a Ull, una persona de Pont de Suert no hi pot anar el cap de setmana, perquè és confinament municipal i no pot accedir a la vall de Boí. Depèn, si es posen molt tiquismiquis, amb perdó, no sé si de Barruera fins i tot podien anar. Si ho fan comarcal, bueno, és d'aquella comarca, però gent ni de Barcelona, ni de Lleida, ni de les Garrigues, ni de la Noguera, ni de la Vall d'Aran podrien accedir a les pistes de Boït a Ull en cap de setmana, des de divendres fins a dilluns. Per tant, sí, podem debatre, s'han d'obrir o no les pistes d'esquí, però si s'han d'obrir, si segueix el confinament de cap de setmana tal com està ara, doncs la veritat, no sé si serà millor o pitjor obrir-les. Sí, els veïns d'allí podran anar a esquiar, i si tenen ganes hi podran anar, i perfecte, però parlem de rentabilitat d'uns equipaments que, si no hi ha la lliure circulació, és difícil, perquè quan hi és, ja és difícil de que donguin, de que facin les paus, de que no perdin diners. Doncs ara imagina't si no hi pot anar ningú de Barcelona o ningú de Lleida. Parlo de Lleida a Barcelona perquè al final és d'on surt més gent per anar a esquiar, no a la totalitat, però d'on surt més gent. Per tant, no sé jo, si el debat és en si han d'obrir o no, sinó si és que hi pot anar la gent o no, si la gent es pot desplaçar o no. El nombre de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la Regió Sanitària de Lleida, segons dades de salut, ha baixat a 115 avui dimecres. Dilluns era de 125, per tant, 2 persones menys. Tot i que la UCI ha pujat en 2, ha passat de 9 a 11 persones. Tenim 74 nous positius, que ens ha comunicat Salut. D'aquests són al Pla de Lleida i 7 nous positius a l'Alt Pirineu i Aran. Al Pla de Lleida n'acumulem 21.026 persones que han donat positiu des del març. A l'Alt Pirineu i Aran fregant els 3.000. I hores d'ara el risc de rebrot al Pla de Lleida està amb 185. Ens estem acostant ja al 100. O sigui, la situació és dolenta, però és esperançadora. I la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat de l'1 altra vegada i estem al 0,76. A l'Alt Pirineu i Aran, llastrats pel tema de Tremp, tenim el risc de rebrot instal·lat als 411 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia a 1,04. A nivell de Catalunya, el risc de rebrot ha baixat als 190 punts. Recordo que a partir de 100 és alt, per tant és dolent, però la tendència és a la baixa, per tant és esperançador, i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,96, amb aquest primer objectiu de per sota de l'1, però massa a prop de l'1. Ha de baixar molt més. De fet, per passar de fase, d'aquesta fase de la represa, que havia de ser aquest passat dilluns, la condició era que estigués per sota de 0,90. Per això no vam passar a fase 2. Ara seguim a 0,96, per tant, tampoc. Fem una pausa ràpida i de seguida estem amb les noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero, l'Info Cope Lleida.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico, entender más. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja parlem tot seguit de noves tecnologies. Ja saps que ho fem sempre al InfoCope Lleida, que ens trobes a internet www.infocopelleida.com i també ens pots escoltar a través del podcast i en directe el dia que toques a la meitat de la setmana, que avui és un dimecres amb sabor de dilluns. A més, venim de que s'ha presentat un producte d'Apple, però és dimecres i, per tant, camí cap a 2:15. Comencem l'InfoCope amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
No les tenia totes, dic que algú s'haurà despistat avui i es pensarà que és dilluns i no es connecta, però aquí els tenim. Jaume, de què parlem avui?
Doncs la campanya que està fent Apple podria dir que és espectacular. Portem tots els mesos en presentacions i llançaments. Justament ahir dimarts el darrer comunicat anunciant els nous AirPod Max. I si el líder, la seva missió és obrir noves vies o noves estratègies, la resta va al darrere. En aquest cas, Samsung deixarà d'incloure el carregador i els auriculars al seu nou Galaxy. O sigui que ja la tenim muntada. Després ho comentem. I també parlem de la integració entre grans marques. I és que, en aquest cas, Apple Music arriba a l'assistent de Google. En tenim més de preparades de notícies avui, però ull, els que teniu un iPhone 11 comprat entre 9 i 13 mesos, pràcticament, que, això sí, Apple ha tret un programa per canviar la pantalla per un defecte de fabricació. I una altra notícia també tenim aquí, a veure si tindrem temps de comentar-les. Pantalles de tinta electrònica a color. Vull dir, tinta electrònica a color. I Samsung vol llançar els seus nous tags. Qui serà el primer en llançar aquests tags que tan esperats els tenim?
Sí.
Doncs són aquests temes i d'altres que tenim preparats avui per la tertúlia Fric. Però primer, com sempre, abans de la tertúlia, el que sí que tenim preparada és una efemèride que ens porta el David. Fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues nos vamos a ir hasta 1968, un día como hoy en el que se celebraba o se nombraba la madre de todas las demos, ya que un señor poco conocido, el señor Douglas Engelbart, en un día como hoy, eran como las 11 de la mañana de aquí, ¿vale?, presentaba, bueno, pues el primer interface gráfico del mundo, donde veíamos un ratón, un procesador de texto, donde veíamos gráficos, donde teníamos el concepto de correo electrónico, donde teníamos el concepto de videoconferencia e hipertexto, es decir, ese texto que además es capaz de clicarse. Esto lo veíamos en la que llamaron, o la que se ha llamado conocido, la madre de todas las demos, 8 de diciembre de 1968, y fijaros que toda esta tecnología no se popularizó hasta la presentación de alguien que ya conocemos, ¿no?, del Macintosh de Apple en 1984, donde ni Engelbart ni su compañero English recibieron ni un duro por la patente, ya que, bueno, pues en aquella época había caducado y estas patentes ya caducaban. Con lo cual, bueno, el huevo, la gallina, la comercialización, siempre lo hablábamos o acabamos hablando de los dos grandes, aunque vemos que los grandes inventores ya llevaban mucho tiempo trabajando.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, avui és dimecres, eh? Com ha dit, ben bé ha dit el Ricard, encara que no ho sembli, doncs ja tenim els friquis en antena. I això sí, ara sí, tot seguit, doncs debatrem i desenvolupem el sumari d'avui a
la tertúlia Fric.
Doncs nou anunci i de cara a Nadal, per si no ho sabíeu o no sabíeu què regalar, ja tenim doncs aquests AirPods de diadema, no? quin preu, però a un preu una miqueta de pujadet, no, diem? Però bueno, aquí falta saber aquests comentaris, no sé, com són aquest tipus d'auriculars?
Bueno, aviam, teòricament, això es va llançar ahir amb nota de premsa i actualització a la plana web. Són uns auriculars de diadema, d'orella sencera, per entendre'ns. A veure, el que crida més a l'atenció són dues coses, el disseny i el preu. El preu a Espanya és de 629 euros. El qual et diu, quan mires després totes les característiques tècniques i tota la història, que és un producte, per molt que ens emperrem la majoria, que no va destinat a tothom, ni molt menys. El preu i segurament la qualitat, bueno, per la qualitat cap problema, tots ho voldríem, però el preu no va encarat a tothom. A priori són uns auriculars inalàmbrics que donen 20 hores d'autonomia, que tenen un xip H1 a cada orella. Per què aquest xip? Doncs perquè a cada orella hi ha 4 micròfons, 3 externs i un intern per fer la cancel·lació de so. A més, a dins, amb el micròfon de dins també adapta el so per fer el so aquest espaial, que és sensible si tu mous el cap. Es va movent. En fi, les últimes històries tecnològiques es porta totes. A més, a dalt al cap porta una malla, que és com la del HomePod, la part de fora, perquè no et xui el cap, etc. 629 euros. David,
sí, casi. Bueno, todo eso se reproduce al final, Ricardo, toda esa tecnología, que la verdad que es un sistema que vamos a ver, como decía en la presentación, vamos a llamar un sistema espacial, da igual en el espacio y en los tres ejes en los que te muevas, porque tienes todo tu sonido adaptativo. Para eso precisamente tiene un ecualizador, que lo llamaron el ecualizador adaptativo, para según la posición de la cabeza, si realzar medios, graves o agudos. Luego lo de la cancelación activa de ruido, algo que se vendía mucho, se venden muchos auriculares de alta gama para eso de los aviones, los trenes, es decir, la anulación del ruido externo. En cuanto a las almohadillas que comentabas, de las almohadillas, pues la comparación que nos podemos hacer en la cabeza es esto de los muelles viscolásticos, ¿no? Sí. Una viscolástica con muelle, ¿no? Que la diadema hace que nos presione y con una comodidad extrema se adapte la almohadilla a la oreja de cada uno. Y cómo no, y de ahí además con la siguiente noticia, cargador a través de Lightning, es decir, a cargar, ya sabéis, a través de inalámbrica y carga inalámbrica. 629 euros, un producto súper profesional que, bueno, pues que habrá que probar y habrá que ver toda esa maravilla que nos cuenta Apple.
Sí. Potser el nom de AirPods el teníem associat a aquests microauriculars que van a dintre l'orella, i els auriculars de diadema els teníem més associats al nom de Beats, no? I ara que ens diguin uns AirPods de diadema de 629 euros, d'entrada ens frena una mica. I una altra cosa que volia dir, per què el canvi de marca entre AirPods i Beats, ja que tots són auriculars de Apple, i últimament Apple, bueno, tenia la gamma alta d'auriculars de diadema amb Beats?
Home, jo crec que és per anar-se'n a buscar diferents estrats de la societat, claríssimament. És a dir, ara tindrà dos marques i a més preus diferents, amb característiques diferents, i escolta, el que no compri uns AirPods, doncs comprarà uns Beats. Creca.
Yo por rizar un poquito más el rizo, incluso, es decir, al final estamos viviendo una estrategia de la carga inalámbrica, de auriculares Bluetooth, es decir, todo es inalámbrico, todo es vía y todo es aire, con lo cual, por muy profesionales que sean, aparte de ser AirPods, y que creo que tienen que ser de marca AirPods, al llevar un chip M1, diseñado y hecho por Apple, ¿no? Es decir, hasta ahora ha sido complicado ver un chip de Apple puesto en otro, en un equipo que no lleve una manzanita, ¿no? Con lo cual, este cumple el que lleva la manzanita y cumple otro propósito más que hace muchos años ya hizo Apple, que fue eliminar el agujerito del auricular, ya que los auriculares, bueno, pues van por vía aérea, ¿no? Luego ya han eliminado hasta los auriculares dentro de la caja, porque los auriculares, y si quieres unos auriculares para tu iPhone o para tu iPad o para tu Mac, son unos AirPods, sean en la gama que sean, Max, Pro o los AirPods 1 o los AirPods 2.
Sí, parleu d'eliminar, ja la tenim liada aquí, eh? Perquè només falta que Samsung s'afegeixi la moda de no incloure el carregador ni els auriculars. O sigui, que s'acabarà d'imposar això d'eliminar
De totes maneres, Jaume, ahir mirava auriculars inalàmbrics de gamma alta i alta gamma, i cap porta el carregador a la caixa. És a dir, el que ho faci una marca molt coneguda, de seguida la posa al centre de la discussió, però resulta que els auriculars d'alta gamma inalámbrics no porten el cargador a la caixa tampoc.
Bueno, yo creo que es lo que estaba diciendo precisamente ahora mismo, ¿no? Es decir, estamos en la desaparición de los puertos, en la conectividad no conectada, ¿no? En el wireless y olvidando el wired, que ya hemos quitamos de nuestros teléfonos, estamos quitando los cables de nuestros auriculares, nos han quitado orificios para introducir unos auriculares. En la presentación de todos los equipos vemos cómo estamos en la carrera de la carga inalámbrica. Bueno, es que nos quedan 2 días en que demos el salto a que los equipos ya no lleven ningún tipo de conector. Sí, sí. Y ya solo queda, bueno, pues la vía aérea de datos 100% compatible con todos los sistemas operativos de ordenadores. A partir de ahí, pues veremos ese cristal o esa pantalla enrollable o no, sin ningún tipo de conector, ni en nuestros auriculares, ni en nuestros teléfonos, ni en ningún dispositivo.
Suposo que les persones som animals de costum i ens acostumaran a això i al final ho trobarem normal, però el que et vull comentar, Ricard, és que els auriculars no han portat mai carregadors.
Claro.
No, mai. Vull dir, ara no m'estranya que no en portin, perquè ara no han portat mai d'entrada, només han portat el que és el tema dels auriculars.
No, bueno, los que hablaban, los DJ Dre, precisamente los Solo 3 Bluetooth, estos sí que traían su cablecito para ser cargados, ya que eran los primeros auriculares para ser
cablecito sí, ¿vale? Pero el cargador de la punta, com si diguéssim, el que fa la transformació de USB a 220.
Sí, però vull dir que veus, ningú es va posar les mans al cap perquè no en portaven.
No, però els auriculars tota la vida no han portat cargador.
No, ja, quan va sortir el primer inalàmbric, el primer auricular inalàmbric, ningú va posar el crit al cel, va dir, escolti, és que, i jo com el faig? No. Ah, jo me l'he comprat, i com el faig anar? Com el carrego, no? Què he de fer? Comprar-me un carregador? Sí. Tothom vam entendre que era normal.
Discussió.
Ya lo sé.
Pero la comunicación ahí siempre nos decía lo mismo, cárgalo con tu ordenador portátil porque no hace falta que lo conectes a la red. Es una carga tan simple y es un equipo que lleva una batería tan pequeña que es directamente conectándolo a tu ordenador durante una hora tienes otras 2 horas de auriculares.
Yo, Jaume, tu vaig dir...
Al final no nos dieron esa opción porque es un complemento de algo que va con, no es algo que funciona solo. Yo entiendo que un teléfono móvil es algo que funciona solo, y que unos auriculares solos no funcionan, ¿vale? Siempre tienes que tener otro equipo, con lo cual ya tendrás tu cargador. Pero bueno, en el caso de los móviles, la carrera es esa, es decir, la carga QI, la parte de la carga inalámbrica, en el sonido ya nadie tiene que decir nada sobre el tema inalámbrico, ya está más que impuesto. Bueno, pues dentro de esa carrera nos irán quitando cosas para que hagamos ese salto, para que ya desde hace años se venden lámparas, muebles y sofás que llevan cargadores QI. Sí, podemos dejar nuestro móvil cargando en la mesilla, en la lamparita o en el sofá, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, pues los elementos los tenemos, nos falta el cambio o la falta de uso. Al final, pues a golpes, no tienes cargador, búscate la vida.
No, ya es que no voy a... yo creo que...
¿Me compro un alimentador o ya me compro un cargador MagSafe?
Es que yo creo que anem...
MagSafe en vez de un alimentador.
Exactament cap aquí, Jaume. És a dir, ara, bueno, és que clar, Apple i tal, bueno, tranquil, Samsung els deixarà de posar, llavors, si no en aquesta generació, la següent, i a la que ho facin 2 o 3 grans, automàticament ho faran tots, perquè evidentment la gent ja s'acostumarà i ja serà normal tenir el teu carregador que et serveixi per diferents aparells i per diferents models de telèfon, amb el qual ja ho veurem normal. I si tu mires en el fons, aquella justificació de, home, ja que el mòbil val un paston, doncs que m'ho posin, a nivell de sostenibilitat,
mai millor dit, no se sosté aquesta afirmació. És a dir, no, és que costa molts diners que me'l posin, encara que sigui per tenir-lo en un caixó. Doncs a nivell de sostenibilitat, no. A nivell d'econòmic és una altra història, però a nivell de sostenibilitat, no. I jo ho sento. Sempre he llegit als foros la gent que no té ni un carregador per casa. Mira, jo segueixo carregant el meu mòbil amb un de 5 volts, dels iPhone, dels antics, de càrrega lenta, però no amb el d'ara, no, amb el de la generació anterior. Per tant, el del mòbil que estic fent ara està nou a la caixa, i com aquest, el de l'iPad i d'altres, amb el qual crec que és més un debat d'aquells de mira, a veure, per sortir, estoy cabreado con el mundo, y esto son un... Val? Me sembla que va més per aquí que no pas pel tema de que és que el mòbil val molts diners i no em posen el carregador. Crec,
eh? Vinga, som-hi. Després d'una de freda, una de calenta. Fa bona pinta que entre els assistents de veu es puguin interrelacionar, eh? Sobretot a fer anar serveis d'un i de l'altre. Creieu que això pot ser un bon començament o un cas en concret, aquest que Apple Music ja es podrà fer anar des de l'assistent de Google?
Bueno, el
he canviat de tema.
Al final hay que vender asistentes. Vamos a ver, hay que vender asistentes y hay que vender suscripciones. Estamos hablando de vender asistentes, de vender hardware, ¿vale? Y de que entre en una conexión de pago, ¿vale? Me da igual que sea Google Music, que sea Amazon Music, que sea Apple Music, como es el que estamos hablando de este caso. E incluso, fíjate, hay mucha gente que ha regalado altavoces o que haces con un altavoz inteligente de Google, con un Google Home, cuando en casa solo tienes iPhones.
Sí.
¿Puede explicar a alguien qué hace con eso? Y os lo digo por experiencia propia. Yo lo tengo en la caja, súper bonito, un regalo súper guay, pero es que pues tengo que conectar mi Samsung y además como tengo suscripción de Apple Music, solo puedo escuchar música a través de vídeos de YouTube. Con lo cual, todo este drama parece que se soluciona. El fondo de este drama...
Poco a poco, pero muy poco a poco.
Y vender más suscripciones. No hay otro secreto.
No, además, sembla que Spotify entrarà també als HomePods, amb el qual, bueno, però a poc a poc, van molt a poc, molt. Jaume, en 30 segons, va. Campanya de reemplaç de pantalles dels iPhone 11 fabricats des de quan?
Des de novembre del 19, o sigui que justament fa un any i algo, fins al maig del 2020. O sigui que si té un iPhone 11 comprat en aquesta època, Apple té un programa de reemplaç lo que és la pantalla, pues, per un defecte de fabricació.
No està de més que abans d'anar al centre de reparació us informeu a través d'internet, segurament posant el vostre número de sèrie us dirà si aquell mòbil entra o no entra. És un reemplaç gratuït, us canvia la pantalla i ja està. I més, bueno, tecnologia cap a les pantalles.
Sí, pantalles de tinta electrònica amb color i, a més, flexible. Crec que pot ser un avanç, perquè aquestes pantalles també no estan molt esteses, però tenen la seva utilitat.
Home, consumeixen poquíssim, poquíssim.
Home, un estri. Sobretot el que són les etiquetes digitals, totes estan fetes amb pantalla de tinta electrònica. Aquella etiqueta porta una bateria interna que dura entre 8 i 10 anys, perquè tingueu una idea.
Sí, per això t'ho dic, si ara hi posen color,
sí, el tema és que l'etiquetatge i este etiquetatge que ja és utilitzat en los shops, en les tiendes que hemos visto de Amazon en Estados Unidos, en los supermercados, ya lleven esto, porque precisamente allí el precio según proveedor va variando de una manera bestial. Todo está conectado a la misma base central y además estas etiquetas interactúan con el cliente cuando está cogiendo el propio, bueno, una lechuga o lo que sea, ¿no? El producto. El tema es que, claro, la actualización de precios y demás, que ahora mismo manualmente es un trabajo tedioso y de impresión, volvemos a la sostenibilidad, papel, tinta, cartucho, reciclaje y demás, bueno, pues con esto la verdad que aparte de que en 2 segundos puedes tener todas las promociones implantadas en miles y miles de centros de atención al cliente, bueno, pues al final la sostenibilidad también forma parte de todo esto. Sí. Todo lo que sea parte inteligente, computable y demás, bueno, pues habrá que cuidarla y habrá que verla. Como siempre, dependerá de las inversiones que puedan hacer cada uno de los estrategas en ello.
Don Jaume, que...
Una cosa de lo que decíais antes, a todo el mundo Simplemente en la página de Apple de soporte con el iPhone 11, si entráis directamente en reemplazo, programa de reemplazo de pantallas, os va a aparecer ahí en la pantalla, bueno, pues la explicación de qué es lo que están haciendo y que pongas tu número de serie, ya que son varias líneas de fabricación en concreto. No significa que por tener un iPhone 11 la pantalla te falle y esté mal, ¿vale? Con lo cual, como bien decía Ricard antes, entrar en la página de Apple, ir a la parte de soporte, iPhone 11, y directamente os dice que metáis vuestro número de serie, cliquéis y os dice si vuestro equipo entra dentro de este reemplazo o no. ¿De acuerdo?
Doncs David Casero, oye, en la semana que viene estaremos en directo desde las instalaciones de Comac, o sea que nos veremos las caras, David. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias.
I Jaume Sitja, també ens veurem les cares la setmana vinent, eh?
Doncs dimecres que ve des de Comac.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona. I a olilescabanes.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Bala Ràdio, en Cercle B26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El forn de Bala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Has sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Hay un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es, si lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla punto en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un maletín de herramientas JJ Tools con 78 piezas, ahora por 49,95 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Va, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Va, que aquí ja connectades a la presidenta de l'Associació Esport Femení de Lleida, la Eva Ribalta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També des de la coordinadora de ONGs de Lleida ens arriba la Gemma... Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia. És que parlar, llegir i escoltar una altra cosa alhora és un problema, comences a barrejar històries. Escolta, per cert, abans d'entrar en matèria, us ha dit algú... Escolta, aquest tema que vau parlar l'altre dia dels piropos, per entendre'ns, ho dic així en castellà que ens entenem, us ha parlat algú? Ha sortit amb alguna xerrada aquest tema? No? Pues jo he rebut un munt de missatges d'això.
Sí,
curiosament. És més, ho vaig preguntar a la redacció, a la redacció virtual, perquè, clar, ara és això, reunions a través de videoconferències, aquestes històries, ho vaig preguntar explícitament, i, mira, avui hem tractat d'això, i hi havia opinions de tot. Mira, us vull posar una oient, que es diu Encarna, que s'ha pres la molèstia d'enviar-nos-ho per àudio. I ella ens explica una experiència, que li va resultar... Bueno, pues que li va caure en gràcia. Mira, ens deia això.
Resulta que vau parlar de piropos i tal. I llavors jo em va acudir una... O sigui, se'm va vindre a la memòria un piropo que em van... dir a mi quan era jove i te l'explico perquè és divertit. Resulta que anava pel carrer, per cert, fixa't tu, me va quedar tan gravat, era el carrer Príncep de Viana, s'aixeca un cotxe allí a la vorera i em diu, buenas tardes senyorita, digue'm-me, i jo com que pensava que em preguntava algo i eren uns xicots que semblaven molt arreglades i molt educats, pues dígame, dice, hay por aquí una fábrica de muñecas. Yo no lo sé, la verdad. Dice, pues entonces, ¿de dónde ha salido usted? O sea que me va, bueno, escolta, dentro de todo me va a hacer gracia, ¿no? O sea que va a marchar yo toda tiesa y perepuesta. I ja està. Però, mira, m'ha quedat sempre... D'altres no me'n recordo, perquè, a més, també n'hi havia alguns bastant antipàtics, saps? Però, bueno, aquest va ser molt divertit. Vinga, bon dia.
Gràcies, Encarna, pel missatge, el qual m'ha fet reflexionar aquests dies i de vegades, potser també... Aviam, n'hi ha que són desagradables i punt. No cal ficar-li peros. Però d'altres, a vegades, potser ja depèn de com s'ho pren la persona que li diuen, no? I com li diuen. No sé.
Bueno, jo torno al mateix que l'altre dia.
A veure, no em digueu que no us ha fet gràcia, eh?
Sí, ha fet molta gràcia. Clar que m'ha fet molta gràcia, però mira com acaba la senyora. Sí. Dic, molts eren desagradables. Sí. I aquest el recordo perquè era agradable.
Correcte.
No? Llavors, quan vius enmig d'aquest assetjament, dius, bueno, pues, sí, aquest em cau en gràcia és el que guardo el record. I sí, els altres sí, no el vull guardar, no? Però jo continuo pensant que això dels piropos és una mena d'assetjament en la que algú que no et coneix de res o ni que et conegui, et cosifique, et jutge, no? I es posa en el teu cos. I això ho fan fonamentalment els homes, perquè tu imagina't, Ricard, que passes tu pel carrer i que una dona et comenci a cridar i a jutjar, no? Sobre no, que sí, que el teu sí. cul, els teus pits o
sí, això,
com camines o com vas vestit.
Això ho vam parlar i et fa sentir incòmode. I de moment que et fa sentir incòmode i estàs a la via pública, és que alguna cosa no rutlla. Vull dir que és així de fàcil, a vegades. Ja no cal ni que sigui bo o dolent. Simplement dius, hosti, escolta, a mi això em fa sentir incòmode, doncs pues ja està. Sí, jo vaig per aquí, no? Però bueno, m'ha fet gràcia de compartir aquesta vivència, perquè a més fixa't que és una persona que li va quedar... Que és el que dius tu, potser els altres no els hi van agradar. Aquest sí, i s'han recordat només d'aquest, afortunadament, eh? Això també és la memòria selectiva. Abans de parlar de dos propostes que m'heu fet, Gemma i Eva, et volia preguntar a Eva, com a presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, no és que tingui res a veure, però ahir en un partit de la Champions League de futbol que enfrontava dos equips, bueno, va haver una falta, una banqueta d'un dels dos equips es va aixecar i va protestar efusivament, val? I es veu que algú d'aquella banqueta va faltar el respecte a l'àrbitre. Automàticament el quart àrbitre, que és el que està dret allí entremig de les dues banquetes, va informar pel pinganillo l'àrbitre, escolta, tal persona t'ha faltat el respecte. Clar, com que anem sense àrbitre, s'escolta tot. I com que no li sabia dir qui era, li va dir, diu, sí, és el negro aquest de la banqueta, és el que t'ha faltat el respecte. Bueno, clar, això s'ha escoltat, ha entrat el tema ja del racisme, el partit es va haver de suspendre perquè l'equip afectat va dir que no volia seguir jugant, l'altre equip, dos dels jugadors també es van posicionar, van dir no, nosaltres no seguim jugant, i el partit se jugarà avui amb uns àrbitres diferents. Eva Ribalta, com ho valores, això?
A veure, al moment que es pare un partit, val, és que algo no està funcionant. Sí, jo penso que són unes paraules molt desencertades, i desencertades ho serien sempre i en tots els àmbits, i amb l'esport pues, també. I s'ha de tindre en compte pues, bueno, que cadascú tenim el nostre nom. Jo penso que es va valorar bé el fet aquest d'aturar el partit, ja no perquè fins i tot es posicionessin altres jugadors dels altres equips, simplement per la consciència, per les coses... Per el dit, per el fet, diguéssim. Per tant, aquestes consciències també ens ajudaran a sàpiguer pues, bueno, pues que hi ha coses que molesten, hi ha coses que no es poden permetre, i a partir d'aquí, bueno, i com que s'ha visibilitzat aquest fet, ja sigui pels pinganillos, i segurament són paraules desafortunades en un mal moment, però aquestes coses no poden passar.
Gemma, si en lloc de ser negre, bueno, o encara que fos negre, m'és igual, s'hagués referit amb ell, imagina't que aquest és el que porta el pèl llarg i els altres no hagués dit, sí, el del pelo largo, en lloc de dir el negro, seria el mateix o no?
Home, és que no estaria fent referència al mateix. O sigui, el racisme més el racisme, i això és jutjar amb algú pel seu color de pell i situar-lo en funció del seu color de pell, no? Llavors no és el mateix, perquè és un tema de poder, d'una acció de poder, quan jutges amb algú pel seu color de pell, no? I tu saps perfectament el que estàs fent. No estàs parlant ni del seu cabell, ni de la seva roba, ni de la seva alçada, no? I per tant, jo estic molt d'acord amb el que ha dit la Eva. És que no n'hi ha prou amb dir no sóc racista, sinó que s'ha d'actuar contra el racisme. I ser antiracista vol dir això, actuar, i per tant aturar un partit per una acció racista ens va col·locant a tothom al lloc, i també va donant exemple. I dona jo penso que és un exemple molt valuós per a tothom, per als assistents, per als jugadors i per a tothom, i sobretot per als joves.
Molt bé. Eva Ribalta, canviant de tema, m'has de fer una proposta. Arriba la segona jornada de comunicació, dona i esport. Quan és, com, de què tracteu i si ho podem seguir o no?
Bueno, a veure, nosaltres no tractem, sinó, això és una proposta que ve per, donada per el grup Livinda, val? Ja fa, bueno, l'any passat van començar amb aquesta jornada, diguéssim, no de portes obertes, sinó que va ser una gran presentació, val? I aquest any, tot i la dificultat que es trobaven perquè no ho podien fer en un lloc físic, han optat per la virtualitat, val? Uh-huh. És una jornada on es parla d'esport, es parla de dels mitjans de comunicació, hi haurà referents del món de l'esport d'abans i d'ara, val? I que sobretot ens situaran, pues, diguéssim, el que és l'esport femení i en diferents àmbits i en diferents esports. Val? I després, al final, ja es convocarà pues, bueno, pues, lo que és la cinquena convocatòria del programa Elles són d'aquí. El programa Elles són d'aquí són unes beques que poden accedir diferents esportistes de l'àmbit nacional, això volem dir que pot ser a nivell individual, a nivell d'equip, val? Per poder assolir els seus propòsits dins de la temporada. Val? Això ja serà la cinquena convocatòria. Val? Jo t'explico el que sé. Hi ha una persona que us podria explicar moltíssim de tot això. I a partir d'aquí, pues, bueno, pues, el que sí que ens fan, jo penso que és un programa...
És per donar-ho a conèixer, perdó, Eva. Dona una plana web que és www.livinda.com/jornada, amb B baixa, livinda.com/jornada, i allí teniu el formulari d'inscripció, la data, que veig que és el divendres 11 de desembre, i aquí hi ha tot el programa. Però era per saber, Eva, què és aquesta jornada a grans trets, eh?
Bueno, és la presentació de la nova convocatòria per accedir a aquestes beques, però abans d'accedir a bueno, aquesta apertura d'aquesta convocatòria, vale, ens trobarem, a veure, pues mira, pues tenim la intervenció, diu, és el passado i el presente del deporte olímpico. A partir d'aquí, pues podem contar, pues se contarà, pues bueno, amb la senyora Teresa Zabel, vale? També, per confirmar, me sembla que tenien també a la Olga Viza. Después se parlarà, diguéssim, les mujeres en l'arbitraje, val? Es contarà pues, amb la presència de la Alhambra Nieves, valen, i de la Guadalupe Porras. I després, posteriorment, es passarà el que és la vida de la deportista després de l'elit. I aquí, pues, bueno, pues, tindran la presència el que és la Paloma del Río, val? I l'Alejandra Quereda, que és una gimnasta, val? I posteriorment ja, diguéssim, l'últim fragment de la jornada serà la visibilitat del deporte femenino en los medios tradicionales. I aquí es contarà pues, amb la presència de lo que és l'Alicia Pérez, ¿vale? Que és una atleta internacional de fondo, i la Begoña Fleitas, que és una periodista polideportiva.
Molt bé. De fet, aquest darrer punt és el que s'hi està treballant, encara que està costant, però s'hi està treballant. Gràcies, Eva. I Gemma, tu ens has de fer una proposta per aquest proper dissabte, serà online, també, a partir de 11:45, la lluita feminista contra la normalofòbia.
Doncs sí, fa molt temps que volíem convidar la Carme Riu, que és la presidenta de l'Associació de Dones No Estàndard, a més ella és experta en gènere i discapacitat, psicòloga, pedagoga, i bueno, ho vam deixar córrer per el tema de la pandèmia, però el confinament sabem que a elles les ha afectat molt més, i per fi ara vam poder contactar i aquest dissabte tindrem aquesta sessió amb ella que estarà online i que tothom qui vulgui assistir només cal que ens enviï un correu a donesllei@gmail.com i li donarem accés. És un tema molt interessant, bueno, jo crec que és molt important, no? Perquè són totes les dones que viuen amb diversitat funcional del tipus que sigui, com han d'afrontar la vida si a més de, diguem, de totes les opressions com a dona que tenen, no? A més, si suma el tema de la diversitat, de la discapacitat. No? Mm-hmm. I llavors elles ho treballen en la defensa tant des del sector del món laboral com en els espais, la vida pública, el món cultural, el dret a tenir una vida sexual i reproductiva plena, etc. No? Sense el fet de ser estigmatitzades i apartades per el, doncs, o per anar amb cadira de rodes o per anar, no sé, o per tindre qualsevol, diguem, dificultat de mobilitat que, doncs, diguem que la societat i l'Estat d'alguna manera les col·loqui al marge i elles tenen capacitats, habilitats i aptituds per poder estar al centre com la resta de les dones.
Doncs envieu un correu electrònic, us torno a recordar l'adreça donesleida@gmail.com, tot junt, donesleida, i us podeu inscriure fins al dissabte, que és quan hi ha aquesta xerrada, és online, ho podeu seguir a través del mòbil o a través d'un ordinador o d'una tauleta que tingui connexió a internet i ja està. És gratuït, evidentment, us heu d'escriure donesleida@gmail.com. Escolta, anem a recordar que tinc una bona notícia per vosaltres, aviam, una bona notícia, perquè els temps que vivim, ja, a tot li, quasi bé a tot el que sigui tornar una mica a la normalitat, li hem de dir bona notícia, però ja sabeu que la setmana vinent ens veurem les cares, perquè la setmana vinent, el dimarts a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, vosaltres us tocarà cap allà a les 7, estarem enregistrant el programa del dimecres des de Comac. I seguint totes les recomanacions sanitàries de distància i fins i tot duplicant-ho i tot, escolta, si ens podem ficar un metre, ens posarem a metre i mig, i amb mascareta i tota la història, però ens tornarem a veure les cares físicament, que amb la Eva i la Gemma, en aquest cas, doncs és que aviat farà 9 mesos que no ens veiem les cares, És que ràpid es diu,
Sí.
És així. En fi, Gemma Casal i Eva Ribalta, com sempre, un plaer. Ens veurem, mai millor dit, dimecres que ve ens escoltarem, però dimarts a la tarda ens veurem. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Recorda que pots venir, si vols, estarem a Comac dimarts a la tarda, dimarts. El programa el que enregistrarem és el del dimecres, però ho farem dimarts a partir de les 6 de la tarda, allí estarem a Comac, també amb la tertúlia en veu de dona. Que acabis de passar bon dimecres, cuida't, segueix totes les normes i demà a les 12:20 hi tornem des de Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez.